Fiat i en Pere Puigbert amb el seu temps de terra. Hem arribat al punt de les 12. Què fem al punt de les 12? Acomiadem la primera hora i ja donem la benvinguda a la segona i d'aquí una estona amb les dues primeres seccions amb l'Abel Font.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Doncs sí, és aquell moment que comencem aquesta segona hora, des d'ara fins al punt de la una, i ho farem primer amb l'abans de l'informatiu i després continuarem donant números a les trucades que rebem en directe per al concurs de la pizza, que regala els oients, la pizzeria del Riells Pizza Pats. I com tinguem ja l'Abel, que ens entra i ja de seguida s'acomodarà, doncs el saludarem i li donem la benvinguda perquè ens expliqui què hi ha avui a l'informatiu.
Què hi ha avui a l'informatiu?
Ens ho acabarem o no ens ho acabarem?
I tant, si ens ho acabarem. Hi ha un pressupost participatiu per valor de 400.000 euros.
Carai.
No, això no cal que truqueu i demaneu número, que no baixis aquest pressupost participatiu. Les regles són molt clares, però són unes altres que els concursos. El pressupost participatiu va ser presentat ahir al vespre, va ser la primera reunió, on es van marcar els eixos que marcaran tot el debat, totes les etapes, des de la presentació de propostes, la priorització d'aquestes propostes, les votacions abans que no es puguin executar. Les novetats respecte a la primera edició són un taller de presentació col·lectiva de propostes i la potenciació de la plana web. Recordeu, el primer pressupost participatiu es va engegar fa 2 anys, bona part de 2016 hi va haver debat, bona part de 2017 i part d'aquest 2018 s'han anat executant totes les propostes aprovades i ara tornem a anar. Aquest serà el tema d'obertura a l'informatiu d'aquest dijous. Però parlarem també del Dia Internacional dels Museus, es celebra aquest cap de setmana i en el cas de l'Escala puntejarem les iniciatives que hi ha proposades, com parlarem també de música com la que comentàvem amb el senyor Lluís Albert en aquesta entrevista que hem escoltat ja fa una estona, i el concert convocat per dissabte, Lluís Albert, Cançons de tota una vida. Lluís Albert, compositor de sardanes, sí, però no només. Ha fet moltes més coses, i això és una mica el que es vol recordar i el que es vol potenciar amb aquest concert de dissabte. El CERT, en un lloc poc habitual, està dins el cicle de clàssics l'Escala Empúries, però no tindrà lloc a l'església de Sant Martí d'Empúries,
que és un dels escenaris habituals,
ni a l'església parroquial de Sant Pere de l'Escala,
que és el fixe.
El fixe és el d'Empúries i a l'església s'hi fa un o dos concerts l'any. El de l'orquestra de Horsom, generalment a l'estiu, i algun altre d'aquests de més gran format. Entremig, es prova el CERT, sobretot pensant en l'aforament, pensant que aquest concert hi pot haver molta gent de l'Escala que li interessi assistir-hi, i a l'església de Sant Martí d'Empúries possiblement no hi cabríem. Tampoc cal anar amb un escenari tan gran com és l'església parroquial, per tant, un terme mig, s'ha decidit que podria ser aquest del CERT. Recull exhaustiu de tot el que hi ha a l'agenda d'activitats, més el temps en Sergi Corral, completen l'informatiu d'un dia marcat per un cel serè la major part de la jornada, però amb alguna nuvolada de tarda i poc més, diu en Sergi, com a titular a la previsió d'avui. Més detalls a dins de l'informatiu de la una.
Ja està?
Pel que fa a l'informatiu, ja està. Això serà l'informatiu. Just després hi haurà tertúlia. La plaça, que avui serà la plaça del Vi. No la plaça del Vi, la plaça del Vi de Girona.
No.
La plaça del Vi, en la mesura que...
La plaça de les arrels del Vi, podríem dir.
La plaça del Vi. O la plaça del Vi arrelat, o la plaça de la Fira Arrels del Vi. Amb assistència de la Tes Oriol, una de les organitzadores d'aquesta fira, i amb en Rafael Sabadí, sommelier,
el nas d'or
del Wine. Ja hi ets estat, per ser
al
guany?
Encara no.
Avui la pregunta...
Avui
la preguntarem sobre això.
És un lloc que s'hi ha d'anar-hi.
Mm-hmm. Serà un mano-mano entre ells dos, Tes Oriol i Rafael Sabadí. Hi hauria d'haver hagut una tercera peça que no ha pogut ser concretada a hores d'ara, per tant no us l'explico. No ho sé si serem capaços de concretar-la ara de 12 a 1, tot i que ja és molt, molt just per poder arribar a quarts de dues. En tot cas, aquest serà el contingut de la franja més informativa d'aquesta casa, l'acabada a la 1 fins a les 2.
Molt bé, doncs aparquem la carpeta informativa i anem amb la del concurs.
Concurs, ahir vam donar el número 1 de loteria. Avui, si algú ens truqués, l'afegiríem encara a la llista pel premi de demà divendres, que no és altra que una pizza per emportar a Pizza Pazza a l'avinguda Riells de l'Escala.
Sembla que el que hem dit ha fet efecte, perquè tenim ja preparada una trucada. Hola, bon dia. Hola.
Joan.
Oh, ara. Hola.
Joan.
Sí.
Que no hi és, l'Abel, sóc en Joli.
Ui, ja està. No.
Joli, sí que hi soc, sí que hi soc, però ara has entrat en directe en un concurs. No sé si és que volies...
No. Però com que només sento parlant, Joan, tot avui. Dic, cony, que passa alguna cosa. No volia per res, només ens veurem les dues. No?
Va, doncs, que sí.
Vinga, molt bé. Que us vagi bé.
Entesos.
Aquesta sí que ens l'esperàvem.
És una trucada interna de ràdio, eh? En Joli l'heu conegut prou bé, és la veu de les sardanes en aquesta ràdio. Records, en Joli, ens veurem d'aquí una estona, sí.
En Joli se'l venia cada dijous a fer l'enregistrament del programa.
Exacte.
Per això ho confirmava, no?
Ben confirmat, doncs. 972-77-1000, si voleu participar al concurs. Una pizza per emportar, Pizza Pazza de l'Escala. Som la llista, som el número 14. Ara en directe o després fora d'antena us afegirem si ens truqueu prèviament.
Molt bé, sembla que no hi ha trucades.
Ho deixarem aquí, doncs.
I, bueno, ja el que
passa... No te muevas. La diversió continua dentro de breves instantes.
Jo quiet aquí. No,
sí, no te muevas.
Poco me muevo pas, eh? Mm-hmm. No.
Molt bé, ho deixem aquí. Tenim seccions pendents de la primera hora, que els passaríem ara, i per això avui anem amb el temps, allò que el toro... El toro ja li veiem les banyes.
O amb el cuet al cul.
Amb el cuet al cul, exacte. A veure, ho deixem aquí, t'esperem a la una.
Fins a la una.
Vinga. Doncs sí, com dèiem, avui tenim aquesta secció pendent de la primera hora, però abans d'anar a les seccions, perquè no fem un glob, ens relaxem un sí, perquè avui hem parlat molt aquí, més ben dit, han parlat molt, jo només presento, i els nostres oients suposo que una mica de música perquè un meridi va bé, com aquesta que ens ofereix l'orquestra Costa Brava, aquest Son de la Loma.
Son de la Loma y cantan en llano.
Son de la Loma, aquesta cançó que ens portava l'orquestra Costa Brava. Continuem 12 i 11 minuts i ens quedava pendent aquest pla vital de la primera hora, aquesta secció que ens porta cada dijous la Montse Hidalgo. Avui amb una entrevista a Mercedes Carandini per parlar d'alimentació saludable, autor del llibre Adivina por qué engordas y adelgazarás cuando lo desees. L'escoltem? Vinga.
Pla vital. Amb Montse Hidalgo.
Una nutrició equilibrada, combinada amb activitat física, és l'única manera d'aconseguir un pes adequat. I tot això amb variables a tenir en compte, com l'edat o el gènere. Avui volem saber com hem d'alimentar-nos correctament i viure millor. Mercedes Carandini és directora i terapeuta del Centre Más Vida i autora del llibre Averigua por qué engordas y adelgazarás cuando desees. Mercedes Carandini, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola.
¿Nos engordamos? ¿Comemos mucho?
A ver, si comemos más, ingerimos más de lo que gastamos, engordamos. Pero aquí hay muchos matices y situaciones, ¿no? El objetivo del libro que he escrito es advertir a las personas que quieran someterse a una dieta que adelgazar es, ante todo y sobre todo, una cuestión de salud. Y yo he pretendido, creo que lo he logrado, que la persona que se someta a una dieta pues se sienta bien, adelgace o se pierda de peso y además se mantenga en el peso que le conviene.
Usted dice que una alimentación correcta es más eficaz que una dieta de adelgazamiento.
Por supuesto, esto es verdad. Una alimentación correcta es saludable.
El sobrepeso nos dice que provoca una especie de rebeldía de nuestro cuerpo. ¿Es como una especie de penitencia en la salud por haber pecado de gula, por ejemplo, de haber comido en exceso?
Ay, no, somos seres humanos y tenemos nuestros caprichos. Precisamente en el libro, mi objetivo es que la persona haga una dieta, se sienta bien y se acostumbre a una dieta equilibrada que le guste. Por eso también doy una serie de recetas hechas por mí, porque en verdad que yo siempre he comprobado que las recetas nunca salen. Pues digo, estas las voy a hacer yo y van a salir, van a ser fáciles, van a ser apetitosas, baratas, es importante. Y luego que también pueda ser transportables, que una mujer que tiene que llevarse la comida a la oficina, pues la pueda llevar. Y fácil es de hacerlo. Pueden hacer también los señores, ¿eh? Pero lo que me preguntaba, pues claro, todos tenemos caprichos y cometemos transgresiones. Todo viene de los desequilibrios de la glicemia. Bueno, todo proviene en realidad del estrés. El estrés hace que el azúcar en sangre se desequilibre y tengamos ansia de azúcares rápidos, empecemos a comer y no paremos, y todo esto mucha gente no lo sabe, y que si tomas un dulce volverás otra vez a tener un bajón de glucosa y volverás a querer tomarte otro dulce, y cuando empiezas a tomarte un chocolate a lo mejor te acabas toda la caja. Pero si tú sabes, por ejemplo, que el chocolate a la larga, que a mí me encanta, pero que a la larga pues te puede dar o te puede incrementar la osteoporosis, porque es un alimento que da mucho fósforo y eso pues hace que el calcio se desplace.
El estrés es nuestro enemigo y la almohada, nuestra amiga, dormir bien, ¿nos ayuda?
Sí, bueno, no es que sea nuestro enemigo, todos necesitamos un poco de estrés. El estrés es saludable, si estás todo el día en la cama, no tienes estrés, no. Necesitamos tener un grado de estrés normal, pero cuando el estrés se prolonga, lo que hace es que el organismo, para afrontarlo, necesita, bueno, sintetiza unas hormonas, las hormonas del estrés, que es el cortisol, y estas sí que son muy negativas, y esto sí que voy a aclararlo. En el momento que estamos estresados, secretamos cortisol. El cortisol automáticamente bloquea las hormonas tiroideas, la tiroxina. También inhibe la captación del calcio en el intestino. Y entonces, otra hormona que sintetiza la glándula tiroides, que es la calcitonina, pues no aparece. Y esto hace que no tengamos el instinto de la saciedad. El estrés también altera la flora intestinal. Esto es muy importante porque se ha visto en los últimos estudios, en las últimas investigaciones, que el cortisol puede modificar la composición de las bacterias intestinales. Proliferan las patógenas y se ha visto que una clase de estas bacterias patógenas está presente en las personas que tienen una flora intestinal, una disbiosis o flora intestinal alterada. Esto es así. Y luego, pues, comemos mal. Esto también es tremendo, porque ahora con la crisis
comemos
económica...
Comemos rápido, cosa.
Comemos de pie. Yo, a veces me ha pasado, y muchas veces tengo mis nietos en casa, y bueno, ellos comen bien, pero yo como siempre de pie. O en las celebraciones, ¿verdad? Que es justo cuando comemos más y te levantas tropocientas veces de la mesa, ¿no? Para servir a los demás, ¿no? Pero normalmente cuando trabajas, pues yo si estoy en el ordenador, pues estoy trabajando comiendo o viendo la televisión. A ver, tiene que quedar claro que si queremos adelgazar, tenemos que tener una digestión correcta. Una digestión correcta significa que predomine el sistema nervioso parasimpático, que es el que nos relaja, para que haya suficiente ácido clorhídrico en el estómago, suficientes jugos gástricos, suficientes enzimas digestivas. Es importante. Porque los alimentos parcialmente digeridos crean macropéptidos y estas sustancias, estas moléculas, también propician o provocan, más que propician, provocan la permeabilidad del intestino. Esto es bastante importante. Para adelgazar, muchas personas, incluso hoy día se ve en las playas gente que no tiene mucho sobrepeso, pero tiene un poco abultado el abdomen, ¿no? No voy a decir barrigota, pero bueno, esto es porque el intestino está continuamente inflamado, continuamente inflamado. Esto es importante para adelgazar. Esto lo explico yo en el libro mejor, yo escribo mejor que hablo, la verdad. Entonces, pero yo lo que quiero hacer entender a las personas que puedes llegar a acostumbrarte a sentirte bien. Claro que si te sobrar 15 o 20 kilos... Y pierdes 5 y empiezas a ponerte la ropa que antes no podías y a lo mejor ha sido ropa cara y que dices, ay, qué bien este vestido, ahora me queda mejor, ¿no? Pues te sientes bien. Pero no, te vas a sentir bien anímicamente.
¿Nos podemos poner plazos? Tenemos mucha prisa a la hora de perder peso. No sé si es bueno.
No es bueno. Pero bueno, también somos humanos y yo soy muy respetuosa con las personas. Hoy día todos tenemos preocupaciones, problemas, angustias, miedos y nos excedemos y dices, estoy hasta el gorro de esta situación, pues oye, me tomo pues o una bebida o algo. El alcohol también es muy nocivo porque provoca hipoglucemia reactiva. Pero realmente yo, cuando hay algún capricho de estos, a corto plazo lo puedes solventar. Al día siguiente no voy a hacer todo el día zumos. No hace falta eso. Todos los días nuestro organismo necesita los macronutrientes que precisamos, o sea, proteínas, hidratos de carbono y grasas. Puedes hacer una dieta un poquito más estricta ese día, pero cuidado. Siempre controlando. Yo eso sí que lo digo en el libro. Pero esto, a mí, si me viene a la consulta una persona y me dice, oiga, yo quiero perder 10 kilos, pues váyase a otro lado, porque yo, honestamente, yo no le voy a dañar su salud, porque adelgazar es un estrés para el organismo. significa poner muchas grasas en circulación, significa a lo mejor hacer un poco más de ejercicio, es un estrés. Si usted está estresado, desde luego no lo haga. Si tiene un poco de estrés, puede hacerlo porque le voy a mostrar cómo modular ese estrés. Pero desde luego, adelgazar rápido, así fulminantemente, no es bueno, porque el adelgazar es un proceso que requiere los tres sistemas del organismo. Hay que tener esto bien en cuenta. El sistema endocrino, que regula el metabolismo, el sistema digestivo, por el fraccionamos los alimentos y hacemos que las células los asimilen, y el sistema excretor, que para mí es el más importante. Todos son, es una interacción perfecta entre los tres sistemas, pero el sistema excretor es muy importante. Tenemos el pulmón, el intestino, el riñón, la piel. Entonces, la interacción de estos tres sistemas es importante, que la gente que se ponga a dieta sepa que va a causar un problema, por supuesto, pero que el hígado va a funcionar, va a tener una función más importante, y el riñón lo mismo. Entonces, bueno, por ejemplo, si hablamos de una dieta hiperproteica, claro que preconiza un adelgazamiento más rápido, porque el gasto energético, al consumir proteínas, gastamos más energía. Esto ya, pues claro, es lo que dicen positivo de las dietas hiperproteicas, pero también el problema que tenemos es que, como suelen ser deficientes en hidratos de carbono, pues hay muchos altibajos en la glucosa, y el organismo, como no puede estar sin glucosa, porque el cerebro es automáticamente necesita glucosa todo el tiempo, pues consigue glucosa a través de los cuerpos cetónicos que se forman de las proteínas, pero estos son neurotóxicos. Pero claro, el organismo tiene que tener un equilibrio. Entonces, cuando nos sobrepasamos, pues esto da problemas, daña la salud.
Averigua, porque engordas y adelgazarás cuanto desees. Mercedes Carandín, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
La Vital, a Montse Hidalgo. Estils de vida, nutrició, tendències, consells saludables. Salut i vida sana a la xarxa.
En xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Era el Pla Vital, avui passat a la segona hora, amb aquesta entrevista del tot interessant amb la Mercedes Carandini sobre aquell llibre que acaba de publicar, Adivina por qué engordas y adelgazarás cuanto desees. Molt bé, doncs continuem a Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, i tornem a posar música. Ens anem amb l'Orquestra Internacional Meravella, amb aquest New York, New York, en català.
Vull dir-ho a tothom, me'n vaig no puc més.
amb les notes de la Cobla Orquestra Meravella, la Internacional Meravella. Anem fins a la biblioteca, perquè avui és dijous, és dia de llibre. I donant la benvinguda a la Maria Teresa. Maria Teresa, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Bé, com cada dijous tenim un llibre. Maria Teresa, explica'ns.
Doncs mira, avui comentaré la novel·la Quan surt la reclusa, de l'escriptora arqueòloga francesa Frédéric Audouin Rousseau, que escriu amb el pseudònim de Fred Vargas. Està considerada la reina de la novel·la negra europea, combinant a la majoria de les seves novel·les el misteri, el món dels animals, els mites, l'edat mitjana, l'arqueologia i la psicologia. I en aquesta última novel·la, Una història de venjança, també toca el tema del feminisme anant en contra de la violència de gènere i dels abusos. La reclusa, nom que apareix en el títol de l'obra, és una aranya tímida i solitària, que té por de l'home i que, tot i la seva picada, és perillosa, no és mortal. Per això és tot un misteri que des de començar l'estiu ja hi ha tres persones al sud de França que han mort per la picada de l'aranya. Ada Ansberg, que és el comissari protagonista de la novel·la, és un home fort però tendre, intel·ligent però molt despistat. En contra de la majoria de la seva brigada criminal, creu que cal començar a investigar aquestes morts. Hi ha d'haver un motiu perquè de cop a la picada d'aquesta aranya sigui mortal. Però aquesta investigació és complicada i li provoca incertesa. No sap per on començar. Gràcies a la seva intuïció aconsegueix trobar l'assassí, o potser és l'assassí qui el guiarà cap a la veritat. L'autora té la peculiaritat de tenir molt present en les seves investigacions tot el que fa referència a la arqueologia i a la història, i en aquesta novel·la concretament també ho ha tingut molt en compte. A l'edat mitjana s'anomenaven recluses a les dones que, havent comès un pecat, s'aïllaven voluntàriament del món i s'enterraven en vida en les cel·les minúscules segellades, vivint de la caritat, de l'oblit i de la insalubritat. Aquest punt tindrà una importància destacable per al comissari. És una novel·la divertida, original i de gran qualitat literària, i sobretot diferent de moltes altres novel·les negres. És aquest el tema d'avui. Quan surt la reclusa, de Fred Vargas.
Molt bé, que és el pseudònim d'aquesta...
Aquesta autora.
Curiós el pseudònim, eh?
Sí.
Molt bé, doncs, Maria Teresa, una setmana
gràcies.
Més. Gràcies a tu. Adéu,
bon dia.
Bon dia. Doncs bé, Quan surt la reclusa, de Fred Vargas, és el llibre proposat per aquesta setmana des de la Biblioteca Víctor Català, i que ens porta la Lídia, ens porta la Maria Teresa, que cas la Maria Teresa ha sigut la que ens l'ha explicat, que ens l'ha comentat. Minuts. Continuem matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, i anem al sofregit. El sofregit que ja estava fent xup-xup, aquest sofregit que tenim cada dijous, també cada dimarts. Avui toca sofregit de cançons. I avui parlarem de cants improvisats. Ens ho porta la Marta Ibáñez. La Marta Ibáñez l'hem escoltat sempre a la secció de cançons picants, cançons picaresques, però també té una de les altres seccions aquí en el portal Festa Festa, que és allà on fem aquest sofregit de temes, o de seccions, més ben dit, que ens parlen de cançons, com ja poden ser els temes d'en Xino, d'en Josep Maria Francino, la sopa de cançons dedicada a cançons infantils, o també a les cançons de que ens proposa Roure en Folk, aquestes cançons, això, del panorama folk de la música catalana. Doncs avui ens parla la Marta Ibáñez d'aquests cants improvisats, i un dels cants improvisats que tenim a Catalunya i que a mi personalment m'encanta, perquè ja sabreu de què va, m'heu escoltat posar alguna que altra cançó d'aquestes jotes de l'Ebre.
Festa, festa.
Cants improvisats. Amb Marta Ibáñez.
Jotes de l'Ebre. La jota és la forma pròpia a les terres catalanes de l'Ebre. Es canten jotes per les feines del camp, segar, batre, collir olives. També s'han cantat jotes per fer les rondes als pobles. Els cantadors eren els homes del camp, pagesos, llauradors. Es cantava per acompanyar les feines, per fer festa, per passar l'estona. En definitiva, la jota complia una funció social.
Tots nosaltres venim d'Empota i han vingut en il·lusió a fer el que més mos agrada i que tenim afició.
La lletra era improvisada. La música podia variar sobre uns quants patrons, així com la forma de cantar-la. Es diferencien les maneres d'alguns cantadors, com lo teixidor, lo canalero, caragol, també les jotes de plegar olives, de set versos, les jotes espaïdes, més lentes i usades per expressar més sentiments. Pepe García, lo canalero, explicava que havia après a cantar jotes i a improvisar amb la colla d'amics i per divertir-se. Com tants d'altres, s'aprenia a cantar en el dia a dia, fent feina, divertint-se. No concebien que algú en pogués, de forma conscient, ensenyar a algú altre. Deien que sortia del cap. Era un aprenentatge natural, per contacte, per immersió, per imitació. Aquestes formes de transmissió van continuar fins que la societat moderna va canviar l'entorn. Ja no es canta la feina, es canta el cotxe, molt més que la dutxa com a tòpic, o de fet no es canta. A tot estirar, es coreja en un partit de futbol o bàsquet, en una manifestació o en un concert seguint el cantant. La jota es compon d'una quarteta de versos heptasíl·labs, com la majoria dels altres cants improvisats, on es repeteixen alguns versos. El segon i el quart, el tercer i el quart, generalment, però amb variants. Després hi ha diverses tornades, com per exemple, de roquetes vinc, de roquetes vinc, de roquetes baixo, agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo.
De roquetes vinc, de roquetes vinc, de roquetes baixo, agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo. De roquetes vinc, de roquetes vinc, de roquetes baixo, agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo.
O aquesta altra. Ai, quin sol, quin sol, ai, quin sol, saleró. Ai, com ballaríem si tingués guitarró. Quan te casaràs sabràs lo que és bo. Si el casau encertes, ja tens feta la sort.
Ai, quin sol, quin sol, ai, quin sol, saleró. Ai, com ballaríem si hagués guitarró. Quan te casaràs sabràs lo que és bo. Si el casau encertes, ja tens feta la sort.
L'acompanyament musical ha anat variant al llarg dels temps. Dolçaina i tabal, rondalla... Van ser molt celebrades les jotes de picadillo, on els cantadors acostumaven a atacar algú i es plantejava com un combat entre dos.
Qui no té amics ho té magre, i el quinté mai li cal res.
Cal esmentar el projecte de la Casa de la Jota, que s'està posant a punt a Tortosa com a centre d'estudi i difusió del gènere. La jota no únicament es canta, sinó que també es balla i comporta tot un seguit de rituals a l'hora de la festa. Músics, ballades, pastissos especials... Tot el conjunt de fets al voltant de la jota de l'Ebre estaran recollits en aquest projecte.
Ai, com ballaríem si hi hagués guitarró. Quan te casaràs, sabràs lo que és bo. Si el casau encertes, ja tens feta la sort.
Bé, després d'escoltar les jotes de l'Ebre tan ben explicades per la Marta Ibáñez, que més que no, escoltem una jota de l'Ebre, per als quicos, vinga, va. Ah.
Catalunya i el de l'aldea global. A tots volem desitjar-los un futur més racional. Gent que té poca consciència mos ha volgut preocupar. Diuen que el riu sobre aigua se la volen emportar. I els experts en la matèria no els han volgut ni escoltar.
A la jota jota del ganxo del llum, que si no t'apartes del tiro damunt, de les allavances i dels malparlats, i dels mal de quiero que Déu pone guard.
Los que per ous fan les coses, que són los que manen més. Ara han fet un pla hidrològic, ai, que de lògic no té res. Aquí l'únic que s'entén és que algú traurà diners.
El que crida tots l'escolten, no fan cas del que no crida. Tots los que treballen callen. Lo món és una mentida, per això crido ben fort, que vull un riu ple de vida.
Ai, quin sol, quin sol, ai, quin sol, Saleró, ai, com ballaríem si hi hagués guitarró. Quan te casaràs, sabràs lo que és bo, si al casar ho encertes ja tens feta la sort.
El Ebro nas en Reynosa, i passa por el Pilar. I en el de Catalunya queremos que llegue al mar i conservar nuestro delta, los musclos i el calamar.
No perdem lo bon humor i conservem la moral. Ho cantem en alegria, perquè és lo més natural, que som la sal de la terra i no una terra de sal.
Alça l'aleta, polleta, no em picaràs, polles fent, que la senyora Pepeta se casarà en Joanet, se casarà en Joanet, se casarà en Joanet. Alça l'aleta, polleta, no em picaràs, polles fent.
Que l'aigua no té amos, no es pot vendre ni comprar. Només hi ha una cosa clara, la que volem defensar. Que l'aigua baixa per l'Ebre i per l'Ebre ha de baixar.
Mira si hay corrido tierras por Cataluña y Mallorca, Madrid, Aragón i València. I ara en Brussel·les també, i en totes partes hay dicho, no volem transvasament.
Al carrer del mig no hi volem anar, perquè la granit mos va anar.
Són els quicos, el Quico, el Cel i el Noi, el Mut del Ferreries, amb aquestes jotes per defensa de l'Ebre. La jota, saps com comença, la comences, però la pots acabar com vulguis, perquè s'hi poden anar introduint estrofes, estrofes i estrofes. I bé, doncs, un cant que improvisat, que tothom hi pot participar i tothom hi pot dir les seves, com serien, per exemple, aquí, també com amb les nyàqueres. Molt bé, són les 12:39 minuts i és aquell moment que hem d'obrir el nostre abecedari musical. I com sempre ens ve amb l'enciclopèdia musical sota el braç, en Jordi Piqué. Jordi, bon dia, bona hora.
Sí, una enciclopèdia musical que comença a pesar, especialment ara que estem a la M, i això ja... hauria de venir per tomos.
I d'aquí no en sortim.
I d'aquí no en sortim.
Amb la M portem uns quants tomos.
Uns quants, però és que no vull sortir fins que no trobi ja quasi o cap cantant que sigui de la nostra època o del tipus de música que solem oferir en aquest espai.
Però, déu-n'hi-do, es pot allargar molt, això, eh?
Sí.
Perquè la M, penso, crec que des de que han començat a l'abecedari és la lletra que m'ha allargat més,
no,
o que n'has trobat
això,
més.
Això, sens dubte. Va, també hagués trobat més d'altres lletres, ja ho saps, però vull dir, cantants d'aquells tipus que sempre fem la broma del Led Zeppelin, i a la M podríem posar Marillion, també. És un grup heavy d'aquells...
Veig que ho domines bé,
sí,
això del heavy.
Sí, perquè sovint a casa em sento de heavy... Sí. I mira...
És que això ho podries fer quasi...
Cantants heavy, no és pas per dir-ho. Vull dir, em sembla que ja ho hem comentat alguna vegada.
Sí, sobretot les balades, no?
Eh?
Les balades són molt bones.
Molt bones, i tenen una gran veu. Jo, sempre la meva discussió amb els heavies és això. Per què fer malbé, malmetre la veu amb aquells crits i amb aquella veu rogallosa, puguem tenir una veu, no sé, més fina?
No, però això és reconegut a la gent que li agrada tot tipus de música, que les balades heavies són d'allò més.
Bé, no les balades heavies, les balades cantades per heavies.
Les balades cantades...
Oh, perquè balades heavies no sé si...
No, però... Que ells mateixos els escriuen.
Sí, sí, no, exacte, sí.
Alguns poden fer una adaptació, però ells mateixos que fan temes així amb ritme de balada,
doncs, que sí, que
tenen molta
qualitat. Totalment d'acord.
Molt bé, què tenim avui, cap on tenim, cap on
viatgem? Doncs mira, tenim en Juan Erasmo.
Carai.
Clar, no hi ha cap ema, però és que es deia Juan Erasmo Mochi. No sé si el recordes, o el havia sentit mai anomenar, Juan Erasmo Mochi.
Tinc una edat.
Ah, no ho sé.
Tinc una edat.
Escolta'm, és de l'any 43, en Juan Erasmo Mochi, o sigui que és un pèl més gran que jo, i jo el recordo molt de la dècada dels 60, la dècada prodigiosa, en cantar cançons d'aquella època, i que més tard ha fet versions de cançons dels anys 70 i així. Per exemple, una que tenim molt coneguda és la Mami Panchita.
I et sembla, l'escoltem, no?
L'escoltem.
Doncs vinga, comencem amb la Mami Panchita.
Cuando sales a bailar, Mami Panchita, tu sonrisa no es igual, no es igual que las demás, Mami Panchita, porque tú eres especial. Es la niña que manda en el barrio, Mami Panchita. Cuando hablas sonríe despacio, no sabes decir mentiras. Y si un día la
vies... Bé, doncs és la Mami Panchita, una de les cançons, no sé si és la més coneguda... d'ell, o una de les més conegudes, o és una... Bueno, Mami Panchita l'ha cantat molta gent, no?
Sí, aquesta és molt coneguda, no d'ell, sinó d'altres versions, d'altres cantants. També és coneguda d'altres cantants, com Los Tres Sudamericanos o així, és el Melódico Pérez. Per això dic que ell va fer moltes versions, malgrat ser un cantautor espanyol, cantautor. O sigui que ell mateix se feia les cançons, però va començar a fer versions d'aquestes.
Nascut?
Nascut a Barcelona l'any 43.
Barcelona l'any 43, que no...
Sí, sí.
No sé, perquè el feia... No sé si és ell o... sempre els ho confon. Amb en Monchi i en Bruno Lomas. Un és mallorquí?
No, en Bruno Lomas era valencià.
Valencià,
que va morir
valencià.
En accident de carretera, com altres cantants valencians, que no sé, és com una dissort dels cantants valencians, i en Juan Erasmo Mochi, no el confonguis amb en Monchi...
Monchi, el cantador de boleros, el rei del bolero.
No, i en Monchi no... Com se diu aquell que fa els fitxatges tan bons fins a la Sevilla, i ara ha passat en el...
A la Roma.
A la Roma, exacte.
A la Roma.
No ho sabem, i en Monchi, aquest, en Monchi cantant de boleros, i en Monchi... Fitxador.
Monchi director esportiu, director tècnic. Doncs sí, jo, com ho dius, en recordo. Esclar, jo tots els cantants que són de tot el del 62 per món, quasi tots...
Sí, el que passa que ho podem confons perquè l'any 65 va participar en el Festival de la Cançó de Mallorca, guanyant el primer, segon i quart premis amb els temes Recordar, Me lo dijo Pérez, que és el que escoltarem ara, i La Canción de Mallorca. I també, ah, una altra cosa, esclar, és veritat. Després el va portar a Televisió Espanyola com a presentador del programa Escala en IFI. Me'n recordo que feia Escala en IFI.
Escala en IFI ho feien el dissabtes al vespre.
Això ja no me'n recordo el dia exactament, però sí que recordo
Escala en IFI. Jo recordo veure un programa musical en blanc i negre, perquè a l'època aquella tots teníem tele en blanc i negre, i fer un programa musical els dissabtes al vespre. Abans que el d'aquests últims, dels Senyores i Senyores... I tots
exacte, aquests... i llavors més tard també va presentar Hoy también es fiesta i Buenas tardes. Uh-huh. Que aquest de Buenas tardes suposo que el devien fer a la tarda.
Clar, un programa Buenas tardes a la nit.
De tot s'ha vist.
Com deies, tres cançons va presentar en el festival.
Sí, es veu que sí. Va participar i va guanyar el primer, segon i quart premis.
Carai.
És que moltes vegades aquests festivals, com el primer festival de l'Eurovisió, que ara el Torna la Tuca Sam d'aquesta setmana va dedicat al festival de l'Eurovisió, el primer festival només hi havia 7 països. Clar, 7 cançons que van haver de fer. Cantar dues cançons cada cantant i per cada país. Uh-huh. O sigui, hi ha diverses anècdotes de l'Eurovisió i només van donar la guanyadora i després els altres no els varen dir, o sigui, no varen donar la puntuació. Les altres varen quedar totes a segones o totes a últimes. Mm. A partir del segon any de l'Eurovisió sí que ja varen fer públiques les votacions, aquelles clàssiques que escoltàvem quan sí. eren joves.
Però les votacions, jo recordo que les votacions estaven allà mateix.
Sí, no, allà mateix.
No era com ara que fan la connexió sobre aquella pantalleta...
Exacte, i més a més anar canviant, perquè hi havia un jurat... Primer allà mateix, després un jurat a cada un dels països participants que donaven la puntuació. I ara, amb això del televoto, vares veure-ho?
Sí.
Escolta'm, l'última cançó, que ja quedava últim, sí, clar...
Que quasi queda primera, per dir-ho
d'una
manera.
Perquè va ser de les últimes, com que el televoto el varen donar per ordre de menys votació
sí.
a més votació, clar, l'última... Ja quedava última, molt despenjada de les altres, va ser de les últimes de votar, per tant, és la que va tenir 200 o 300 punts de cop i bzzz, va saltar en el...
No sé, això és el perill que pot passar amb el Festival d'Eurovisió. Eh? Una sí. cançó que els jurats de cada país considerin que és dolenta, que no li hagin donat cap punt, però en canvi la votació popular li agradi sí. i la faci pujar aquella fins a les primeres posicions.
I encara la votació popular fos amb una puntuació semblant a la del jurat, poder no canviaria tant, però és que
ara
començar, me'n recordo, el primer que varen votar el vot popular va ser de 5, però llavors ja els següents eren 10, 15, o anaven,
sí. Sí, anaven duplicant. A Espanya els hi van donar 18.
Sí, exacte. I llavors els últims ja tenien 150 punts, 200, de manera que la cançó guanyadora, em sembla que encara faltava algú votar, i ja la varen considerar guanyadora perquè ningú ja la podia superar amb els vots que havien de donar. Que era la d'Israel.
Que penso que la d'Israel no és la guanyadora amb l'altra votació.
Amb l'altra votació, no, perquè
seria
Àustria.
Àustria.
Esclar, devien tenir una gran decepció.
Esclar, clar, ja te veus guanyador.
Sí, perquè va durant molta estona, anaven Àustria i Israel, Àustria, n'hi havia alguna altra que també havia sigut primera, perquè vaig seguir la votació.
Sí, bueno, és el que més... I aquest any va anar bé perquè només donaven els 12 punts, no es va fer gaire pesat.
No, exacte, els punts ja els donaven a la pantalla, cada un ja anaven sumant, i llavors només deien qui tenia els 12 punts, i prou.
Molt bé, doncs continuem amb el nostre...
Juan Erasmo Mochi, doncs com dèiem, escoltàvem el Melo Dijo Pérez.
I què te dijo Pérez?
No ho sé, ara ho escoltarem.
Melo Dijo Pérez, que estuvo en Mallorca, y vino encantado de todas las cosas que vio por allí. Melo Dijo Pérez, que estuvo en Mallorca, que hay la alegría de noche y de día nunca tiene fin. Si vieras, me dijo que lindas muchachas que andan en la playa jugando en el mar, parece que el agua las besa y las deja su tan delicioso saborcito a sal. Y yo que me muero por ir a Mallorca, con eso de Pérez empiezo a pensar en meter mis cosas, mis sueños...
Això és el que va dir en Pérez. Ara que estava escoltant la paraula Mallorca,
sí.
te faig un repte, d'aquests que te faig abans, que me busquis cançons que facin un enfrontament entre les Illes Balears i les Illes Canàries. Sabem que si hi ha cançons d'igual per igual.
D'igual per igual?
Sí. Que parlin de les Illes Balears.
De les Illes Balears ho hem de buscar...
Pot ser que parlin de Mallorca, Menorca...
Bonet de Sant Pedro.
I de
Bajo el Cielo de Palma.
I de les Illes Canàries.
I de les Illes Canàries podem buscar les Illes Canàries com a pas doble. O també podem buscar en José Vélez.
Però que posi la paraula, que surti la paraula.
Ah, que surti la paraula.
Que surti la paraula.
Illes Canàries val...
Les Canàries vals.
I bajo el cielo de Palma val.
També,
també. Molt bé, doncs ja està, repte fet.
Vinga.
I amb la M, això?
No, no, és d'aquests especials.
Bueno, Mallorca-Canàries. Ja està, solucionat. Vinga, seguim.
Bé,
bueno, dèiem que havia fet versions als anys 70, doncs una de les versions molt conegudes és el sorbito de xampany. Ara seria un sorbet de cava.
Un sorbet de cava. Bueno, xampany es pot dir,
Sí, també, Home, si ho és...
Està en el diccionari,
Sí, sí.
Nunca te podré olvidar porque me enseñaste a amar con un sorbito de champán brindando por el nuevo amor. La suave luz de aquel rincón hizo latir mi corazón. Es tan fácil recordar siempre que vuelvo a brindar con un sorbito de champán brindando por el nuevo amor.
Un sorbito de xampany, un tema que també doncs, l'hem escoltat versionar per diversos cantants.
Per Los Brincos, a part d'alguna altra versió que podríem buscar, que també un dia podríem agafar una cançó i buscar totes les versions d'aquella cançó, que també estaria bé.
Trobaries.
Perquè jo la trobo molt diferent, aquesta versió de Juan Erasmo Mochi, de l'original dels que la van treure a l'èxit, els Brincos.
A mi m'agrada com fan versions, sobretot, que se la portin al seu terreny.
Exacte.
Personalment, que no intentin imitar l'original, sinó que se la portin al seu terreny. Perquè a vegades... he escoltat versions que volen imitar l'original i dius, ostres...
El que passa és que si estàs molt acostumat a sentir l'original, quan sents versions com aquestes,
sí,
a vegades...
Sí, pot passar això, però...
No, sembla que no acaba d'agradar, i potser si haguessis sentit primer aquesta i després l'altra, ja, t'agradaria més aquesta.
També
això és com aquell que vas amb una pel·lícula doblada al català i sents un indi parlant català. Uh-huh. Hosti, un indi parlant català...
Home, al principi ens va sobtar TV3, no? Vam començar a escoltar les primeres versions en català, que la majoria eren els mateixos que doblen en castellà.
En castellà, sí, sí.
Perquè tots els dobladors són catalans.
Molts
la majoria,
són catalans. Hi ha uns estudis de doblatge que se'n diuen Sonobloc, que és allà on hi ha en Joan, aquell que varen trucar fa...
anys.
34 anys... fent la veu d'en JR, que és l'Arseni Corselles. Tots aquests són d'allò, en Jaume Comas, que ve sovint aquí a l'Escala, també està en el Sonobloc, i d'altres. Bé, seguim. Com a bon català, doncs, també va fer uns discos que ara vaig descobrint, que molts d'aquests cantants, a vegades buscava versions en català, que dies enrere vaig fer un programa de Torna a la Tocassant dedicat a la música catalana d'aquell temps, que no fos música catalana de la nova cançó, dels 16 jutges, ni així. I Déu-n'hi-do, la Rita Pavone, en Jimmy Fontana, en José Guardiola...
Sí, en aquella recopilació que va fer l'Òscar Dalmau, aquell Tots són pops, aquell...
Tots són pops, sí. Que també n'hi ha.
Sí, i tant.
I doncs aquest també ara he trobat, que havia fet un disc en català, i aquí canta a tot aquell cat de Mani. I el cat posa C-A-T, no?
És tot curiós,
És curiós.
Necessita d'altres amor i amistat, i a tot aquell que et demani obre el teu cor i les mans. I a qui demana justícia i també vol llibertat, i a tot aquell que et demani...
Molt bé, doncs...
Està bé la cançó,
Sí, sí, sí.
Sí, m'ha agradat. Sí, sí. A vegades dono sorpreses.
En cançó d'aquesta que podíem reivindicativa.
Exacte. Es podria cantar molt bé ara actualment, es podria cantar molt bé, perquè parla de coses molt, molt, molt actuals. Tenim temps encara?
Sí,
perquè m'agradaria, si cas, fes un salt...
Queden 5 minutets.
Doncs mira, fes un salt en la cançó catalana aquesta que ve a continuació, i m'agradaria sentir quina versió en fa d'aquella cançó de Dean Martin, de Michael Bublé i de Los Panchos, i de qui més l'he sentit, d'alguna altra versió, que és el Quién Será la que me quiera a mi.
Que me quiera a mí, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé, yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé. Quisiera volver a vivir la pasión y el calor de otro amor que me haga sentir, que me haga feliz. ¿Quién será la que me quiera a mí?
Què et sembla la versió?
M'agrada, sí, encara que potser m'agrada més la de... La de Michael Bublé,
perquè és més... Molt alt, eh?
Exacte, és Michael més Bublé. Seguida. Però vaja, està bé. I ara aquí estava llegint que els començaments d'en Juan Erasmo Mochi es van veure marcats molt pels festivals, tal com hem comentat abans, que va guanyar 3 premis en el Festival de Mallorca. I després, més tard, va guanyar el primer premi del Festival de Benidorm amb una cançó con un camino hacia el amor. I el Festival de la Pau amb La Palabra. I les dues cançons, doncs, escrites per ell mateix. Allò que dèiem de cantautor.
De fet, és clar, si anem a aquelles èpoques, una plataforma de llançament d'un artista era guanyar un festival o fer una cançó bona en un festival.
Sí.
Clar, ara hi ha altres llocs. Ara, molts de cantants han sortit de plataformes com YouTube, cantants que han sortit d'aquí, o també dels famosos talent shows com Operación Triunfo. Però abans, què tenies per...
Festival. El festival hi havia de renom, Eurovisió, Mediterrà, que va durar molt poc, l'Eurovisió encara continua des de l'any 56, el Festival de Benidorm i el Festival de San Remo. Llavors hi havia el de Mallorca, hi havia el Festival de Barcelona, hi havia el Festival de Madrid, hi havia el Festival de la OTI, el Festival de la Viña del Mar de Xile, i no sé si hi havia hagut també el Festival del Montgrí.
De la cançó del Montgrí.
De la cançó del Montgrí, no? Que sí que hi havia...
Però això era per mainada, per aficionats.
És igual, però hi era, el festival.
Home, i tant. Jo
tinc l'hauríem de recuperar.
Una anècdota molt bona del festival.
Tinc una anècdota boníssima. Mira, Montgrí comença per M. Doncs ja està, ja tenim un dia a Montgrí, i a part de parlar d'aquest festival, busca la informació que tu...
I a més hi ha tres escalencs que van guanyar-hi.
Tu pots tenir més informació que jo d'això, i després podem posar, jo què sé, alguna cançó del Cantaires del Montgrí o alguna cançó que parli del Montgrí. Ja està, ja tenim un altre repte. Ja està? Doncs mira, si per cas per acabar, si et sembla, o Fallaste Corazón o El Rei, perquè també es va dedicar a alguns discos amb el repertori mexicà.
Seria tu mateix, va, deixa't.
Doncs, Fallaste Corazón.
Fallaste Corazón, No Vuelvas a Apostar?
No Vuelvas a Apostar.
Que te creías el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, y cruel y despiadado de todo te reías, hoy imploras cariño.
I amb les notes d'aquesta cançó de Que Fallaste Corazón posem el punt i final a un altre dels protagonistes d'aquesta abecedari musical d'en Jordi amb la lletra M. Jordi, ho deixem aquí?
Ho deixem aquí i fins dijous, que portarem un dels dos reptes, o el Montgrí o el de Mallorca... No, Mallorca-Canàries.
Mallorca-Canàries.
M'interessa.
Te veus en cor, això, del Mallorca-Canàries?
M'agraden els reptes perquè, si tinc d'anar seguint la M, doncs mira, agafo el llibre, busco un cantant, m'agrada, li poso. En canvi, això...
Doncs vinga, Mallorca-Canàries.
Una mica més de...
A veure, qui té més, de qui trobes més cançons, de Mallorca o de Canàries, o potser en trobes tantes de tantes.
Sí, suposo que totes dues en deuen tenir. El que passa que poder coneixem més... No ho sé, depèn.
Bueno, ho comprovarem la setmana
que ve.
Jordi, deixem aquí.
Adéu-siau.
Ja ho sabeu, i tot allò que comença...
Això sí, tot allò que comença té un final, al final del magazín. Des de les 11 fins ara us hem estat acompanyant, però continuem amb la nostra sintonia, perquè ara...